Notícies Vespre. Karen Madrid.
La recollida selectiva no creix a Sabadell al ritme que ho hauria de fer, tot i que els residus recollits els primers 5 mesos de l'any són superiors als del mateix període de l'any anterior, encara s'està lluny dels índexs fixats per la Unió Europea. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, encara hi ha molta fracció resta als contenidors que de la resta de materials reciclables tots sumats. Així ho ha lamentat la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà i regidora de Tractament de Residus, Mar Molina.
L'any 2022 hem augmentat en recollida selectiva respecte del 2021 i hem reduït 2.000 tones de residus. I tot apunta que aquest any en curs, el 2023, les dades seran també positives. Però al mateix temps, i s'ha de recordar, és cert que ni Catalunya ni la nostra comarca estem assolint els objectius que ens marca Europa, i això ens ha de fer reflexionar a tots i a totes sobre el comportament que tenim envers els nostres residus.
La fracció que més ha augmentat la seva recollida és la de paper i cartró, amb 2.589 tones, 200 més que els primers 5 mesos del 2022.
El barri de Gràcia acollirà la seva primera discoteca després del tancament de la zona hermètica el 2024.
Situada al carrer Bernat Metge, tindrà un aforament de 500 persones i també acollirà concerts en directe. El negoci està liderat per José Luis Castet, propietari del local d'oci nocturn la nit al centre i impulsor del Festival Observa.
I en esports, la nova Creu Alta estrenarà nova il·luminació per l'estrena del Centre d'Esports de la Lliga.
Les obres de renovació arrencaran dilluns que ve i tenen com a objectiu millorar la il·luminació del camp, a més de fer-la sostenible.
Aquestes i altres notícies les repassarem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la C-58 al seu pas per Montcada, 3 quilòmetres i mig en sentit sud, al mateix municipi, però a la C-33, 2 quilòmetres més de retencions també per anar cap a Barcelona. A la B-30, al seu pas per Barberà, 2 quilòmetres de cues, en aquest cas en sentit nord. Ja pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 33 graus a Sabadell, 4 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una altra jornada de calor i, de fet, avui s'ha disparat la temperatura en algunes comarques del sud de Lleida i, sobretot, de Girona. 37-38 graus de màxima. En canvi, ha baixat la temperatura respecte a ahir a les comarques de Tarragona, però ha pujat la humitat. Per tant, molta xafogor a la costa daurada. També el vent s'ha anat reforçant, vent del sud, vent de Garbí, que a hores d'ara bufa sobretot al sud de la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre, i amb alguns primers núvols que ja comencen a treure el nas per l'Alt Pirineu, també per les comarques de Girona, i que de fet s'han d'anar fent més abundants al llarg d'aquesta nit i demà al matí. Aquests núvols que acabaran tapant el sol demà al matí de les comarques de la Catalunya Central, del Camp de Tarragona, Barcelona i Girona. De fet, demà al matí amb alguns ruixats o algunes tempestes, locals però intenses arran de mar, entre el Tarragonès i el Maresme. Durant la tarda s'obriran clarianes, a les comarques de Girona nous ruixats demà a la nit, també la matinada de demà a divendres a la costa de Barcelona, i demà la calor que s'apaivaga. Ho seguirem a la xarxa.
Sabadell no aconsegueix fer el salt cap als índexs de recollida selectiva que marca la Unió Europea. Tot i que el reciclatge ha augmentat lleugerament els primers mesos d'aquest any, les tones de residus de la recollida selectiva encara estan considerablement per sota de la fracció resta, una situació que porta encallada ja molts anys.
Segons les dades publicades del Consorci de Residus, els sabadellencs han fet esforços per reduir la generació de deixalles. De fet, el 2022 se'n van generar un miler de tones menys que el 2021. No obstant això, encara no s'han capgirat les xifres de recollida selectiva. La tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà i regidora de Tractament de Residus, Mar Molina, considera que aconseguir-ho és cosa de tots.
Com a Ajuntament, i estem treballant conjuntament amb els Consorci de Residus del Vallès Occidental per estudiar sistemes de recollida molt més eficients, però al costat del que fem cal que tots ens hi posem, perquè el fet de depositar correctament els nostres residus on toca depèn exclusivament de cadascun de nosaltres. Si som capaços de separar millor a casa i posar els residus on correspon, augmentarà la recollida selectiva. Estarem més a prop d'assolir aquests objectius europeus i això tindrà un impacte molt més positiu sobre el medi ambient i sobre el nostre planeta.
La fracció que més ha augmentat la seva recollida durant els primers 5 mesos de l'any ha estat la del paper i cartró, passant de les 2.385 tones recollides al mateix període del 2022 a les 2.589. Creix més lleugerament la recollida d'envasos, que passa de les 1.568 tones a les 1.583, i la de vidre, de les 1.530 a les 1.561. Per contra, ha baixat el reciclatge de matèria orgànica. De gener a maig l'any passat se'n van recollir 2.301 tones i aquest any s'han reduït fins a les 2.184.
Més dades, en aquest cas, de l'atur, perquè han fet un tomb durant el mes de juliol i trenquen una ratxa de 5 mesos consecutius amb descensos. En l'últim mes, 105 sabadellencs han perdut la feina, elevant el nombre de desocupats a la ciutat fins als 11.053, un 10,53% de la població activa.
Tot i aquest augment, el nombre de persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya segueix estant per sota del registre de fa un any. El juliol de l'any passat hi havia 350 sabadellencs sense feina més que avui. Les mateixes tendències es registren al conjunt del Vallès Occidental. L'atur ha augmentat en l'últim mes en 552 persones, elevant els desocupats a la comarca fins als 44.362. Aquesta xifra, que suposa un 9,54% de la població activa, és un miler de persones més baixa que la de fa un any. La població amb més aturats continua sent Terrassa, amb 12.372 desocupats, un 11,14% de la població activa.
Al conjunt de Catalunya, l'atur ha crescut a 1.600 persones al mes de juliol, un ascens que des del govern català atribueixen als acomiadaments de docents i monitors.
En aquest sentit, asseguren que s'ha produït amb menys intensitat que altres anys. Enric Vinaixa és secretari de Treball.
Amb menys intensitat també perquè el món del treball es configura d'una altra manera, les fórmules contractuals s'han formulat d'una altra manera, per tant, el que havíem tingut en altres moments respecte al comportament en aquest sector que assenyalava, doncs es veuen amb menys intensitat. Les dades respecte només a l'any 2022, doncs així ens ho diuen.
Per contra, el conjunt de l'Estat, l'atur ha baixat en 9.968 treballadors, un 0,41% respecte al juny. En comparació amb l'any anterior, el descens ha estat de 7,14%.
Notícies vespre.
El Taulí compta amb una nova cirurgia a la seva cartera de serveis, l'operació de preservació de maluc. Aquesta cirurgia, que s'utilitza sobretot en gent jove i esportistes, és molt atractiva, ja que permet restaurar el múscul en lloc de substituir-lo, ho explica el doctor Marc Tei, responsable de la unitat de maluc.
El que aglutina són diferents tècniques quirúrgiques que el que intenten és reparar l'articulació del maluc. És a dir, en lloc de substituir l'articulació del maluc per una nova, això és el que fa la cirurgia protèsica, la cirurgia de preservació el que intenta és arreglar l'articulació del maluc precisament per evitar que es vagi deteriorant i acabi desenvolupant una artrosis.
Tot i que aquesta cirurgia sembli molt innovadora, la veritat és que les tècniques ja existien.
Exacte, el doctor Tei explica que fins fa poc sempre s'havia optat per posar pròtesis, ja que la recuperació és molt més ràpida. Ara, però, amb aquesta nova tècnica es pot donar una nova vida al múscul. Sobre quins són els principals beneficiats d'aquestes operacions, el doctor Tei ho té clar.
Dóna resposta a pacients joves que fan esport o que fan una activitat física demandant, per exemple, un mecànic, un infermer, que tenen un treball més físic.
Sobre l'operació en si, el doctor del Taulí afirma que és exigent.
És prou ràpid, és exigent, perquè necessitem un bon servei de fisioteràpia, necessitem uns rehabilitadors i uns fisioterapeutes que entenguin molt bé aquesta patologia, que estiguin molt avasats en aquest tractament, per tant, molt especialitzat. I per això no es pot fer en qualsevol lloc, i necessites uns centres on estiguin molt ben preparats per aquest tipus de patologia.
Per tal de garantir una ràpida recuperació dels pacients, l'equip de la unitat de maluc està practicant la cirurgia d'artroscòpia al centre quirúrgic ambulatori.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Nova tanda d'obres a la piscina de Can Oriach. Si el 2022 acaben les obres de condicionament de l'espai, aquesta tardor l'espai es tornarà a posar cap per avall, aquest cop per arreglar-ne les platges.
Més concretament, les actuacions consistiran en la renovació del sistema del desbordant i de les platges de les dues piscines del recinte. També s'actuarà en la resolució dels aspectes derivats de les diferències de nivell entre piscines i entre platges pavimentades i de gespa. Els treballs inclouran la renovació del canal desbordant i la impermeabilització de les platges, com com també la reparació de la piscina petita infantil del complex. La tinenta alcaldessa i alcaldessa accidental aquesta setmana, Montse González, defensa que les obres no afectaran la temporada de piscines.
Doncs aquest passat divendres hem aprovat de manera inicial l'expedient de contractació d'obres de la renovació de la piscina de Can Uriac, amb un pressupost aproximat de 512.000 euros. Els treballs s'iniciaran fora de temporada d'estiu, un cop ja s'hagi tancat aquesta temporada de l'any 23, i la intenció és que estigui acabada completament per poder-la estrenar a l'inici de la temporada del 2024.
Tot plegat tindrà un cost de més de 500.000 d'euros.
Sabadell tindrà una discoteca de fins a 500 persones la primavera que ve, si tot va bé. Alhora, aquest espai també serà una sala de concerts, monòlegs i altres equipaments culturals d'aquest tipus.
Sí, José Luis Castet, el propietari del local Nocturn la nit i impulsor del Festival Observa, ha cregut oportú fer-hi una proposta així.
A la ciutat de Sabadell no té cap sala de concerts ni cap espai on es puguin fer concerts una mica grans, només hi ha... Ja el va de música, jo vaig anar amb la nit i no vaig acabar de sortir-me, i llavors és un equipament que hauria de tenir Sabadell com a ciutat de 200.000 habitants.
Estarà al carrer del Bernat Metge, on hi havia l'antiga zona hermètica, tindrà 400 metres quadrats, un escenari principal amb l'escenari al fons, reservats, múltiples barres i un guardarroba. Un dels trets que més caracteritzarà aquest espai és la combinació de la música disco amb la música en viu.
Llavors la idea és, a part de fer discoteca cada cap de setmana de 12 a 6, poder tenir concerts, el diumenge a la tarda poder fer un monòleg, és a dir, poder donar-li una altra volta i aprofitar aquest espai que no només sigui oci de discoteca.
En aquest sentit, Casset també assenyala que, seguint amb els seus valors, han decidit apostar per les energies renovables i instal·lar plaques fotovoltaiques.
És fer un espai acord amb els nostres principis, les nostres idees, i intentar ser el més coherent possible. I per això entra aquesta part d'energies renovables al projecte amb plaques solars.
De moment encara no té nom, però segons els seus càlculs, a la primavera del 2024 haurà d'obrir portes al polígon sud-oest, l'única zona de Sabadell on la normativa municipal d'oci nocturn aprovada l'any passat permet locals amb un aforament com aquest, de 500 persones.
El raper sabadellenc Nelo C ha tret un nou tema, es titula Jove per sempre, i l'ha fet de manera conjunta amb els alumnes de l'Institut Narcisa Freixas, tot i que al videoclip també apareixen usuaris del complex de gent gran.
L'objectiu d'aquesta col·laboració és travessar fronteres generacionals i fomentar la llengua i la cultura catalana. Ho explica un dels joves que ha participat, en Fabio Sanjao.
Bueno, és una mica el donar com reconeixement a la cultura catalana i ajuntar generacions entre els savis i els joves, que sempre va bé ser cultes i tot això, i sobretot a Catalunya, que necessitem com més gent parlar català. Doncs és el nostre idioma natal, conscienciar la gent.
El mateix pensa el cantant de música urbana, Nelo C, que es mostra satisfet de poder exercir el seu ofici amb activitats pedagògiques com aquesta.
Jo estic molt content d'ells, del que he après d'ells, sobretot perquè per mi això és algo recíproc. Si dones i et donen, i llavors això. No sé, molt, 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 molt content.
Jove per sempre es va publicar fa 3 setmanes i el videoclip es pot veure pel canal de YouTube de la plataforma de la Llengua. Qui ha coordinat el taller?
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Agència Catalana de l'Aigua eleva a emergència l'estat de sequera a l'Alt Empordà.
Això suposa ampliar les restriccions als 22 municipis que s'abasteixen de l'aqüífer del Fluvià Muga i dels dos del Baix Camp que depenen de l'aigua de l'embassament de Riudecanyes. La declaració d'emergència, que entrarà en vigor la setmana vinent, pretén reduir el consum d'aigua amb l'objectiu d'evitar problemes d'abastament en aquestes dues zones on hi viuen un total de 26.000 persones.
Els incendis de Mont-roig del Camp, el Perelló i Bruc Collbató sumen 40 hectàrees cremades.
L'incendi de Mont Roig extingit ha afectat 13 hectàrees. Els incendis de Perelló i del Bruc Collbató estan controlats i han afectat 25 i 2,74 hectàrees, respectivament.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga una escola de Girona a impartir una assignatura troncal en castellà.
El tribunal l'ha dictat a mesura cautelar davant la petició d'una família. En la seva interlocutòria, el tribunal s'empara en la nova legislació pactada pel PSC, Esquerra i Junts per imposar que s'imparteixi una assignatura troncal en castellà en aquesta escola. Per això reclama que la direcció del centre que abans del setembre informi els canvis del pla d'usos lingüístics per complir l'ordre.
I el govern espanyol ha decretat uns serveis mínims del 90% a la vaga indefinida convocada pels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat, que comença dijous que ve.
Els serveis s'hauran d'aplicar als tres torns que el comitè del centre ha establert de dijous a dilluns de 4 a 7 del matí, de 9 a 11 i de 4 a 6 de la tarda. Des de l'administració s'argumenta que el percentatge fixat en els nivells 4 sobre 5 d'alerta terrorista que hi ha actualment i el fet que l'aeroport de Barcelona sigui considerat una infraestructura crítica. Esports.
La nova il·luminació de la nova Creu Alta és ja una realitat. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
I sembla que podrà estar disponible per l'estrena del Centre d'Esports de la Lliga.
Així és, avui s'ha confirmat que a partir d'aquest mateix dilluns començaran les obres de renovació de les torres d'il·luminació del temple. Ho ha fet la regidora d'Esports i aquesta setmana l'alcaldessa accidental, Montse González, en una visita aquest matí a l'estadi.
Un canvi doncs, per guanyar en qualitat tant els equipaments municipals com treballant en aquesta eficiència energètica. Un canvi que preveu un estalvi de CO2 de 21 tones a l'any aproximadament. I bé, això és està cofinançat amb una subvenció europea, ens costarà uns 344.000 euros i, com deia, doncs, continuar treballant en la millora i en la qualitat d'equipaments esportius i municipals en general, treballant, com deia, amb aquesta eficiència energètica.
El director general del club, Bruno Batlle, ha explicat també que el canvi ajudarà a ser més sostenibles i a millorar la qualitat de la il·luminació. Batlle afegia que d'aquesta manera s'acostaran més als requisits que demana la Lliga per si en un futur es torna al futbol professional.
Contents d'aquesta reforma, que és important pel club també, ja que som els principals o els usuaris de l'estadi. Té tres principals beneficis. Un és la sostenibilitat, evidentment, que és molt important dins d'aquesta eficiència energètica que comentava la Montse. Per altra banda, també esperem, o segur que hi ha un estalvi econòmic, que també és important, per què no dir-ho, i finalment doncs, també millora la qualitat de la llum i fins i tot doncs, complim els requisits que demana la Lliga, el qual també és important per quan el club torni a pujar al futbol professional.
Si tot va bé, les obres haurien d'estar acabades de cara al primer partit a casa del Centre d'Esports el diumenge, dia 3 de setembre, contra l'Osasuna Promeses.
Encara al Centre d'Esports Sabadell, l'obrador Laquinat té nou director esportiu.
Es tracta d'Oriol Casals, que en el seu dia ja va formar part de l'estructura del club com a coordinador de futbol 7. Casals treballarà ara amb Jaume Milà i Alberto Pobre per donar continuïtat al futbol base del Centre d'Esports.
I un últim apunt de futbol, la sabadellenca Fàtima Garbi tindrà demà, molt probablement, l'última oportunitat de debutar al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
La selecció del Marroc, on hi forma part Garbi, jugarà demà l'últim partit de la fase de grups contra Colòmbia. Per accedir a vuitens de final, el combinat marroquí hauria de millorar el resultat que aconsegueixi Alemanya contra la cuera del grup, Corea del Sud. De moment, Garbi no ha disputat cap minut en els dos primers partits del Mundial. Veurem si demà pot debutar i convertir-se d'aquesta manera en la primera sabadellenca en jugar al Mundial de Futbol Femení. El partit arrencarà a les 12 del migdia, hora d'aquí.
En voleibol, dos jugadors del Club Natació Sabadell fan història amb la selecció espanyola sub-17 i es pengen la medalla de bronze a l'europeu.
Paulo Jiménez i Gerard Rejón han format part les últimes setmanes de l'equip espanyol de voleibol sub-17 al campionat europeu que s'ha celebrat a Montenegro. Els dos representants del club han fet història amb el combinat espanyol, ja que mai s'havia arribat tan lluny a la seva categoria. De fet, mai un equip sub-17 espanyol havia guanyat un partit a la fase final d'un europeu. Paulo Jiménez, un dels dos representants sabadellencs, es mostra orgullós pel resultat aconseguit.
Ens hem quedat amb les ganes d'haver-los guanyat. Jo crec que com a equip podíem, però no va ser el nostre millor partit. I, bueno, encara tenim les ganes d'haver pogut intentar que sigui, haver aconseguit el pas a les finals i potser lluitar per la medalla d'or. Però encara així, després ens vam posar, si ho penses, et poses molt content ja pel fet d'haver arribat tan lluny.
L'equip espanyol va arribar fins a semifinals on va perdre contra Bulgària per 3-0, però van saber sobreposar-se i guanyar a Bèlgica a la final de consolació i d'aquesta manera penjar-se la històrica medalla de bronze. Jiménez assegura que al moment en què va acabar el partit pel tercer i quart lloc van esclatar d'alegria.
Un sentiment de felicitat d'haver lluitat tot el torneig per haver aconseguit allò. I o sigui que els esforços i tot hagin tingut el seu fruit i poder haver, sí, doncs, això, arribat en juny, poder haver aconseguit en què sigui una medalla, que això ja és molt.
L'equip espanyol començarà a preparar el Mundial Sub-17, que es disputarà l'any vinent, encara amb seu per determinar.
I no deixem el voleibol, però sí que canviem la pista per la platja, perquè el jugador i entrenador del Natació Sabadell, Sergi Renyer, ja està matemàticament classificat per la prova final del circuit català.
Renyer, junt amb la seva parella, la sorra Òscar Jiménez, es van imposar a la prova del Vichy Català en Volley Tour, que es va disputar aquest passat cap de setmana a Cambrils. Amb la victòria, la tercera aquest estiu, la parella aconsegueix classificar-se de manera matemàtica per la prova final que es disputarà a Badalona l'últim cap de setmana d'agost. Renyer reconeix que són favorits per endur-se el torneig.
Queda la final de Badalona, que és el torneig més important. Al final, qui guanya és qui corona el campionat de Catalunya, el campió de Catalunya. I, bueno, arribem amb una... Jo crec que arribarem com a favorits, perquè al final les proves que hem jugat doncs, les hem guanyat totes, per sort. I al final això també és una, el que et comentava, una pressió, però també una bona... La gent al final et vol guanyar i està motivada, però també és una pressió perquè doncs, fins quin punt en els moments claus, doncs, cada pilota importa més que de lo normal.
La parella va estar fora de combat unes setmanes a causa de la lesió que va patir Jiménez a principis de juliol, però un cop recuperat han tornat en forma. Renyer reconeix que al principi es va espantar.
Al final va tenir un petit pinchazo. Em vaig ajustar, la veritat, perquè al final semblava que era un moment bastant greu. Per sort no ha sigut res. Així que, bueno, la veritat és que ara ens queden 2-3 tornejos a intentar aprofitar-lo al màxim i ja està a tope, ho ha demostrat en aquest últim torneig, així que per sort estem amb ganes i motivació d'acabar-lo l'any de la millor manera possible.
Abans de la prova final del circuit català, la parella disputarà el torneig de Cedeiro a Galícia, que dona punts de cara al campionat d'Espanya.
Gràcies, Oriol, bona tarda.
Vagi bé.
Vuit minuts per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 2 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies en el 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acaba de passar un bon dia, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.